Ja feia bastant de temps que no es posava l'armilla d'explorador i les botes per,
la teníem per, a la tintoreria.
Sí, 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 per rodar pel món. Marc Casanovas, torna a les cròniques d'en Casanovas.
Tornen i déu-n'hi-do, eh? Bon dia, Sergio. No sé què prefereixes tu, si el fred o la calor.
Bé, depèn de l'època, l'hivern fred, eh?
Sí? Home, clar, ja
sé, sé que és molt típic dir-ho, però de debò que sí, l'hivern prefereixo fred i l'estiu calor.
Doncs mira, avui ens haurem d'abrigar molt perquè viatgem per tota Rússia, per terra i mar, i intentarem arribar fins a Alaska, o sigui que ens espera un viatge que déu-n'hi-do. No sé si saps en què ho fem, això, avui.
Doncs m'ho puc imaginar més o menys, però et diré només el cognom. El nom no el sabria, eh?
A veure...
Cognom Bering.
Molt bé, exacte. És un intrèpid explorador, el danès Vitus Bering, i què et sembla? Comencem ja amb les cròniques?
Endavant, vinga.
Doncs vinga, cap a Dinamarca.
Marca, sí.
I tant. El 12 d'agost de 1681, així a Horsens, Dinamarca, el nostre personatge d'avui, en Vitus Bering, però no gastarem massa temps parlant del seu país natal, perquè ell tampoc hi va dedicar massa temps, perquè des de petit el Bering havia sentit el desig de llançar-se al mar a explorar nous mons, malgrat que el seu lloc natal estava al bell mig de Dinamarca i molta aigua allà no hi havia, eh? L'oportunitat de viatjar cap a altres països li va arribar de la mà d'una companyia holandesa que viatjava cap a les Índies, però aquell viatge el va decebre d'allò més i va estar a punt de desistir en el seu desig d'explorador. Per sort, no va ser així i a Holanda va conèixer un capità de vaixell noruec que li va oferir la possibilitat de treballar a la marina russa al servei del tsar Pere I el Gran. I aquí, amics, ja tenim la primera punt, que és que diu la llegenda que el capità noruec li va dir a la marina imperial russa i a alemanys, noruecs i holandesos, el que importa és que siguis un bon mariner i no pas on hagis nascut. I et pots imaginar, Sergio, que el nostre company, en Vitus Bering, doncs va fitxar ràpidament per la marina imperial del tsar rus Pere I el Gran.
La cosa és, volies mar? Doncs vinga.
Doncs mar,
aquí
doncs,
ho tens.
Apa, cap a Rússia. Bering no va tardar en conquistar l'estima i el respecte del tsar després de la seva gran tasca en diversos serveis, des de simples viatges a truculents enfrontaments navals, i és per això que el totpoderós rus no va dubtar ni un moment en confiar a Bering. Un dels seus somnis era extendre el seu territori fins al final del continent asiàtic, fins a arribar a la costa americana i frenar l'avançament d'imperis com l'espanyol i el francès al continent americà. A més de tot això, tenia un gran interès en saber si l'Àsia i el continent americà estan units o separats. Ara ho veiem molt fàcil, no? Clar, estan separats, però clar, a veure qui havia estat el llest que arribava fins a la punta d'Àsia per saber si tocava o no amb Amèrica. Però bé, és a dir, si navegant pel Pacífic podien arribar a l'Atlàntic sense necessitat de donar la volta fins al Cap d'Hornos. Com era d'esperar, el viatge no seria fàcil, ja que calia travessar tot el continent, transitar per les inhòspites terres de la Sibèria, que els eren completament desconegudes a llavors, unes terres que ja us podeu imaginar feien un fred infernal i que les seves aigües estan més de 9 mesos completament congelades, o sigui que si volien anar per mar s'haurien d'afanyar. Però si tot això no fos suficient, també hi havia diferents tribus que no semblaven gaire amigables. El pla era arribar a Kamchatka i allà construir-hi vaixells per anar costejant fins al nord i determinar si Àsia i Amèrica estaven unides. Tot i aquests perills, Bering va acceptar amb tot l'honor del món i un bon dia de febrer del 1725 va sortir amb trineus tirat per cavalls cap a un món desconegut. I tant, aquesta música ja ens diu de què va el tema, eh? Amb tota aquella expedició els esperava res, Sergio, una passejadeta. Primer havien d'arribar a la península de Kamchatka, a través de 10.000 quilòmetres de camins desconeguts, amb terres pantanoses, muntanyes i boscos frondosos que proporcionaven a l'expedició qualsevol cosa menys confort i comoditat.
Ostres.
I és que el mes de març d'aquell 1725 van arribar fins a Tobolsk, més enllà dels Urals, on van aprofitar el riu Obi per desplaçar-se més ràpidament amb unes barques que es van fer allò en un moment, es construïm unes quantes barques i baixem pel riu, però es van haver d'acostumar als forts corrents d'aquestes aigües. Què va passar? Arriba l'hivern i els va obligar a parar i van construir una petita ciutat emmurallada amb troncs per passar l'hivern dins de cabanyes. Un hivern que ja us podeu imaginar que no és com el que tenim aquí, sinó amb temperatures bé de menys 50 graus aproximadament, una cosa bastant salvatge. Un cop van decidir reprendre el camí, Bering va decidir separar l'expedició en tres parts. A l'avançada hi anirien els fusters, perquè un cop arribessin al lloc començar a construir els vaixells. En el segon grup hi aniria ell amb 200 cavalls i 200 homes, i els encarregats de portar les provisions amb l'objectiu eren els últims. Com us podeu imaginar, la missió no va ser gens fàcil i l'hivern va tornar a apretar amb força i va causar veritables danys a l'expedició. Els homes de Bering van haver-se de menjar els cavalls que es morien pel fred i quan no els van quedar res més per menjar van començar a mastegar el cuir de les seves botes. O sigui, imagineu-vos el panorama que tenim travessant la Sibèria, no sabem ben bé el rumb on anem i mastegant les botes de la gent.
Quan has de menjar cuir de la roba, és alguna cosa va malament.
Exacte, és que alguna cosa falla.
Si tu veus allà la neu mossegant i dius... Llavors has de pensar, ostres, que tinc un problema.
Potser em vaig equivocar. Ah. La primavera, per sort, va arribar i bona part de l'expedició també va poder arribar a Kamchatka, a Sana i Estave, i els fusters ja els van posar a treballar per construir un gran vaixell, aquest seria el Sant Gabriel, que el juny del 1928, 3 anys després de la seva sortida, ja han passat 3 anys, imagina't, Bering va fer-se a la mar amb 40 homes a bord del Sant Gabriel en busca de l'estret que separava l'Àsia i l'Amèrica. Però, com era d'esperar, i molt típic d'aquestes cròniques, el viatge per mar va ser totalment penós i horrible. Quan no eren les tempestes que malmetien el vaixell, ho feia el vent, i si ni vent ni pluja apareixia, la boira feia qualsevol cosa totalment invisible. O sigui que no va ser ni de bon tros agradable. A la costa del golf d'Anadir, molt a prop d'Amèrica, van divisar un grup d'homes de la tribu dels Txuktxis i explica la llegenda, que això també m'agradaria saber-ho, jo no hi era, que un membre d'aquesta tribu es va llançar a l'aigua per explicar a Bering i als seus homes a l'aigua, a l'aigua, a la Sibèria.
Perquè portaven neoprè.
Exacte, sí. I els va dir que sí, que existia aquest estret que estaven buscant, però que era realment perillós perquè sempre, o pràcticament sempre, el trobaven congelat i, per tant, era molt difícil de navegar-hi. Bering va donar per bona la versió de l'home de la tribu, però, de totes maneres, va provar de trobar aquest estret. I aquí tenim una mala passada d'aquestes típiques del destí que se'ls juga als exploradors, perquè Bering va estar-hi navegant fins a 2 vegades davant de les costes d'Amèrica, però, a causa de la boira, va ser incapaç de saber que estava navegant per l'estret que separaven els dos continents i va decidir fer marxa enrere. Ja n'havien tingut prou després de tant temps i van tornar cap a Rússia donant per bona les paraules del membre de la tribu i van dir, ja ho hem fet això, la missió completa. Però, un cop a Rússia, durant el seu viatge, el tsar Pere I el Gran, el que els havia comandat aquesta missió, havia mort i el seu lloc l'ocupava la tsarina Anna, la seva neboda. La nova tsarina esperava a Bering per conèixer les notícies de l'expedició. Bering va explicar que creia que els dos continents estaven separats, com de veritat ho estaven, donant per bones les paraules de l'home de la tribu, però la tsarina va semblar que no li acabava de fer el pes i li va dir que no tornés si no sabia del cert que aquest estret existia, que ja podia tornar a agafar homes i que se n'anessin cap a la mar. Doncs aquesta nova expedició va sortir amb 3 grans grups diferents, amb objectius molt diferents també, però nosaltres ens quedarem amb el que comandava Bering, perquè és el nostre personatge d'avui, i Vitus Bering va tornar a la península de Kamchatka, repetint el mateix viatge, travessant la Sibèria en trineus i cavalls, i des d'allà tornarien a fabricar 2 vaixells capaços de descobrir la veritat dels dos continents. S'hi van estar fins a 7 anys preparant aquests 2 vaixells, el Sant Pere i el Sant Pau.
7 anys,
d'anar clavant fustetes als vaixells. El 1741 va tornar a navegar per aquells mars gelats amb 76 homes a bord. Ben aviat, la boira, de nou la vella amiga de Bering, va separar el destí d'aquelles dues embarcacions, ja que van perdre el contacte. La nau que no comandava Bering, el Sant Pau, va ser qui pitjor sort va patir. Va atracar una illa molt densa en quant a vegetació, però gens d'aigua, molt inhòspita, i des d'aquella illa van enviar diverses barques a mar obert a cercar una nova illa per poder-hi fer cap. Però cap d'aquestes barques que van enviar va tornar mai al seu destí d'origen. O sigui que ens podem imaginar la sort d'aquells mariners. Sense aigua i sense aliments van decidir partir d'aquella illa i cada dia algú moria congelat o per culpa de l'escorbut. O sigui que déu-n'hi-do el panorama que tenim dibuixat aquí. Finalment van arribar a terra ferma, però amb els homes justos després de la mort de 20 mariners, més de la meitat. Però bueno, això era la primera embarcació, la que no estava Bering. La que ell era el nostre estimat Vitus Bering. Va tenir molta més sort i el Sant Pere, la seva nau, va arribar a terres plenes d'animals per caçar. O sigui que això va ser com un paradís per ells. Eren les illes Aleutianes i per primera vegada Bering era conscient d'haver arribat a Amèrica i haver complert per fi la seva missió amb total èxit. Però, Sergio...
Això no va dir, ostres, com pot ser que acabi bé la història?
Com acostuma a passar en aquestes cròniques, l'explorador sembla fet per aconseguir el seu objectiu vital i que la seva vida deixi de tenir sentit llavors. Perquè Bering va arribar a les costes americanes molt malalt, amb la boca, els braços i les cames completament inflats, pràcticament no es podia moure i amb l'ànim, tot i l'aparent victòria, completament destrossat. Malalt d'escorbut, home, clar, sí, arribes a un lloc...
Si arribes a ser, ja pots haver va tot el rècord.
Exacte, malalt d'escorbut va decidir reemprendre rumb a Rússia de nou, però bé, la tornada va ser el pitjor dels viatges que mai va fer. El mar estava disposat a posar punt i final a les seves aventures i així ho va fer. Van naufragar una illa plena de guineus, que això ara fa molt riure, però aquestes guineus eren un pèl entremaliades perquè els robaven tot el que tenien. El poc que tenien, el poc que van arribar allà amb el naufràgic, aquestes guineus es van encarregar d'endur-s'ho. Amb les restes del Sant Pere van construir una nova barca i van reprendre el rumb cap a una Rússia que Bering mai més tornaria a trepitjar. El nostre explorador va morir l'any 1741 a una illa que avui porta el seu nom, com així també el porta l'estret que separa l'Àsia i l'Amèrica, l'estret de Bering.
Almenys té un bon honor com a...
I tant,
com a...
també té el mar de Bering, o sigui que no sé si li va compensar la mort, però com a mínim ha passat als llibres d'història.
Almenys està molt reconegut, avui hem fet un viatge d'aquests molt freds.
I tant, gelats, sí. Diria jo, eh?
Sí, però vaja, però està prou bé. Amb la calidesa que donem des de l'estudi de Ramon Barnils, és que és molt fàcil explicar-ho.
Amb un dia així plujós, i tant.
Casanovas, moltíssimes gràcies, com sempre, per acostar-nos les teves cròniques.
Perfecte.
I d'aquí dues setmanes seguirem viatjant arreu del món amb els exploradors més intrèpids o bojos.
Exacte, em sembla que els exploradors tenen una mica de geni i de bojos.
Ai, no m'estranya, tu. Casanovas, gràcies.
Fins ara.
I ens sentim a la tercera hora.